Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Al Catalunya migdia, fins a les 3 notícies del Camp de Tarragona i l'Ebre. La Generalitat tomba l'ero temporal d'Iqoxe.
Catalunya migdia, Tarragona. Ricard Buigues.
El Departament de Treball ha tombat avui l'expedient temporal d'ocupació presentat per Iqoxe perquè no hi veu causa de força major. Manel Sastre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'empresa volia aplicar l'expedient a més d'un centenar de treballadors.
Sí, i Treball considera que les causes de l'explosió a la planta d'aquesta empresa encara no s'han determinat i que és precipitada la consideració d'imprevisibilitat que al·lega per argumentar la causa major. Per tombar la proposta d'expedient temporal de regulació d'ocupació, el Departament també alerta que l'activitat laboral es va reprendre dies després de l'explosió i preveu continuar recuperant, la cosa que demostra que no hi ha l'efecte paralitzant que exigeix la normativa. L'informe de Treball també constata que tots els treballadors estan ocupats en l'actualitat en els treballs de reactivació de l'empresa i que no hi ha indicis que s'hagi de paralitzar aquesta activitat. L'empresa ja ha anunciat que recorrerà la decisió i que iniciarà els tràmits per adequar i regular les necessitats de personal al procés de normalització de l'activitat, tal i com demana el propi Departament de Treball.
Hores després del final de la jornada històrica de vaga al sector de la petroquímica per reclamar més seguretat, hem tornat a tenir un nou ensurt. L'incident aquesta vegada s'ha registrat a Repsol, al polígon químic nord de Tarragona, per l'elevada concentració de gasos detectada aquest matí. S'ha activat en fase d'alerta el pla d'emergència Placecat, que ha provocat el confinament preventiu de l'Institut de Constantí davant la possibilitat que fos un gas altament tòxic. Coia Ballester, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Finalment s'ha descartat aquesta hipòtesi i s'ha aixecat el confinament dels alumnes.
Hi ha hagut una punta de gas sulfídric i benzè, tot i que en un primer moment s'ha parlat d'un altre més perillós, del fosgè, però no ha estat així. Poc després, Medi Ambient, poc després de l'incident, ha notificat que els nivells de qualitat de l'aire havien retornat a la normalitat. El responsable de comunicació de Repsol, Josep Bertran, avançava a aquesta casa que l'incident s'ha produït durant una operació de manteniment.
Hem vist que amb una operació que estàvem fent de purga d'un tanc de cru, el cru va barrejat amb aigua, aquesta aigua s'ha de separar, i hi ha un procediment ordinari que fem servir moltes vegades i que és molt habitual. Per la raó que sigui, la temperatura d'aquest cru o d'aquesta aigua era una mica més elevada del normal i hi ha hagut un increment del sulfídric, s'ha corregit i no hi ha hagut cap risc.
S'ha notat una forta olor i una dona ha hagut de ser atesa pel SEM, el sistema d'emergències mèdiques, perquè s'ha marejat justament per aquesta fortor. Segons Protecció Civil, l'episodi no ha suposat cap perill per la població. Repsol, per la seva part, ha obert una investigació interna per determinar les causes exactes de l'episodi.
I l'endemà de la vaga del sector químic, el president de l'Associació d'Empreses Químiques, AECUT, Rubén Folgado, ha explicat en una jornada d'innovació que la seguretat segueix sent la màxima prioritat del sector. Clara Chavarría, bona tarda.
Hola, bona tarda. Folgado ha dit que els reptes tecnològics, al marge de contribuir a fer les empreses més productibles i sostenibles, són claus per ampliar la seguretat del sector.
Les innovacions tecnològiques ens aporten ser cada vegada més productius, més eficients i també ser cada cop una indústria més segura, que, com sempre diem, i en aquests moments cal remarcar, és la principal prioritat.
En aquestes jornades organitzades pel Centre de Tecnologia i el Clúster Digital de Catalunya s'han abordat qüestions com ara la innovació i la digitalització del sector químic i els models de transferència de tecnologia. La directora general d'Indústria, Maite Villarroya, ha demanat a les empreses que inverteixin en recerca i innovació per poder competir amb avantatge en un futur on caldrà productes més especialitzats per no patir deslocalitzacions.
El col·lectiu d'advocats juristes per la República demana l'empara del jutjat de Tarragona per una nota de la policia que atribueix a un jove de Tortosa el lideratge de les accions violentes post-sentència. Manel, creuen que vulnera els drets bàsics del noi i reclamen responsabilitats.
Sí, l'informe policial el presenta com un dels líders d'aquests disturbis violents a Tarragona. El col·lectiu de juristes no entén com es pot atribuir al jove aquest lideratge i menys encara que el cos policial el difongui en una nota sense cap prova. Pere Grau, l'advocat defensor, està indignat i entén que la jutge que porta el cas hauria d'actuar immediatament.
Nosaltres hem demanat al jutjat l'empara del dret fonamental de presumpció d'innocència que vulnera aquesta nota de premsa, perquè sense cap fonament, sense cap evidència ni cap prova, li atribueix un lideratge que ni té, ni ha tingut, ni pot tindre.
El jove de 25 anys de Tortosa li imputen suposats delictes de desordres públics, atemptat a agents de l'autoritat, coaccions, ha quedat en llibertat després de declarar davant la jutge que porta el cas amb l'obligació de presentar-se als jutjats cada 15 dies.
Ja ho explicàvem al Catalunya Migdia. Els Mossos faran a partir del juliol les funcions de policia ordinària integral en tot l'àmbit marítim català. Destaquem que és important que l'Ametlla de Mar serà un dels primers llocs on començarà aquest desplegament. Esports, Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda. Parlant de futbol, els jugadors del Nàstic volen continuar amb la dinàmica positiva la segona volta a la Lliga diumenge a Castalla, un dels camps més complicats de la categoria. El Castelló és un equip que ha estat tota la temporada a la part alta de la classificació, però segons el davanter grana Jonathan Pereira, cal demostrar la recuperació del Nàstic.
Va estar lleno, donde podemos y queremos hacer un partido bueno para seguir demostrando, ¿no?, que el Nàstic está en continua mejoría. Va un partido ilusionante, ellos están arriba, nosotros estamos saliendo de abajo. Queremos eso, pues la gente que vaya apoyarnos, que disfrute, y queremos eso, conseguir un resultado bueno, positivo, para seguir creciendo.
Parlant d'hoquei patins, el Calafell es va imposar ahir per 3-4 al Reus en el derbi del Camp de Tarragona a l'Hockey Lliga. Els del Baix Penedès han guanyat els dos enfrontaments contra els Roig i Negres d'aquesta temporada. El Reus va notar el cansament pel viatge del cap de setmana a França a la Lliga Europea i potser una falta de concentració per aconseguir la classificació per la següent fase. En qualsevol cas, Ferran López, el tècnic del Calafell, destaca la victòria i, en general, la gran feina aquesta temporada dels seus jugadors.
És una victòria contra un gran rival en una pista històrica, amb un rival complicadíssim, amb molta qualitat, i la veritat és que per guanyar a Reus s'han de fer moltes coses ben fetes, i això és el que vam fer amb el nostre estil. Crec que vam saber estar molt ben armats a darrere i vam saber sortir molt bé el contraatac com tocava i quan tocava. A partir d'aquí, doncs, vam estar encertats i el partit se'ns va posar de cara, tot i que sabíem que independentment del resultat el Reus té qualitat suficient per apretar-te fins a l'últim segon, però la veritat és que molt contents.
El Calafell, que la pròxima jornada es jugarà contra el Barça, s'ha classificat per jugar a la Copa i ja ha aconseguit virtualment la permanència a l'Hockey Lliga. Pel que fa al Reus, Jordi García, el tècnic rojinegre, en reconeix que no van saber, sobretot a la primera part, portar la iniciativa al partit.
Jo crec que la clau del partit va ser que el Calafell, sobretot a la primera part, ens va portar el partit que ell volia jugar. Nosaltres, la primera part, no vam estar massa encertats. Crec que vam començar bé el partit, ens vam posar per davant, però després ens van fer dos gols molt ràpid i aquí ens va entrar l'ansietat. El partit el van portar la qüestió física i damunt i avall, que és el que volia el Calafell. Nosaltres vam caure el parany a la primera part i d'aquí que marxéssim amb un 3-1 en contra, no?
García creu que partits com el d'ahir demostren la igualtat que hi ha a l'Hockey Lliga.
També és cert que s'està demostrant que aquesta Hockey Lliga és molt igualada, molt, molt, molt. Cada partit és una guerra. Per tant, hem de seguir, ens en queden 5. Hem de pensar en nosaltres mateixos, en què és el que hem de fer cada setmana, cada partit, i res, a seguir.
I aquest cap de setmana es disputa una nova edició del Duatló de Vilaseca. Són ja 15 edicions d'una prova que serveix com iniciació en aquest tipus de modalitat. Joan Carbonell és el responsable de l'organització.
Tot això ho fem al parc de la Torre d'en Dolça, que és un parc tancat, i tot i que no sigui una muntanya pròpiament dita, sí que el recorregut, doncs és això, és, diguem que no està per zones asfaltades, i per tant és, li diem, de muntanya, no? Cal destacar, potser, que és una de les duatlons cross més fàcils, no?, per iniciar-se, però alhora també el que sabem i passa és que molts corredors ja importants es venen aquí a tastar una mica, no?, el seu estat de forma, aquesta cursa sprint, no?, per ells.
Com hem sentit, el recorregut es farà en un circuit tancat, amb els avantatges que té això pel que fa a la seguretat.
El circuit de BTT és un circuit de 5 quilòmetres i aquest any el que faran són 3 voltes. Hem reduït una mica el circuit. És una cursa que és molt segura, en part perquè es fa dins un recinte tancat, com és el parc de la Torre d'en Dolça, el parc que ha tancat els vehicles.
Serà, per tant, un recorregut total a peu de 6 quilòmetres i un altre de 15 en BTT.